Ja ho deia el filòsof, la vida és com una capsa de bombons. Potser la teva no, potser s'assembla més a una rajola de xocolata, però n'hi ha que són autèntics dragoncans farcits dels sabors més diversos. Preparem-nos per descobrir una nova vida apassionant amb la coministra d'Afers Humans, Lolita Bosch.
Gurrubi, baby, gurrubi! Ai!
Un dia més amb la Lolita Bosch repassem històries extraordinàries, personatges que canvien una mica el curs de la història amb la literatura, amb la ciència, amb el pensament, sobretot amb el pensament. Però crec que no havíem anat mai tan enrere.
Mai.
Mai. Estem anant molt enrere. Aquest senyor fa molts anys que està podrit per dins.
No, literalment, a més. Però va tenir una mort que el va podrir.
Deixeu aquí, que això és un clickbaiting, això és un ganxo. Una mort que el va podrir per dins. Puja la música. Estem parlant d'un senyor que vivia al segle VI abans de Crist i es deia Heràclit. I com tots en aquella època portaven el nom del seu poble, com Jesulín de Ubrique, doncs Heràclit d'Efes.
Exacte. Heràclitos o Efesios.
I què li va passar amb aquest senyor? Aviam, va, comencem pel començament.
Mira,
el seu nom, què és aquest nom? Quins nom
eren? Heràclit d'Efes es deia.
Faristó, Heracli, com estàs? Para calor, bon dia.
Sí, hauria de ser complicadíssim. D'aquesta època, t'he de dir, d'aquesta mateixa època, va haver-hi un filòsof 500 anys més tard, que es deia Diògenes Laerci,
sí,
que el que va fer va ser recopilar el que s'havia passat, perquè la filosofia era gairebé un coneixement oral, perquè no quedava res escrit. I recull, a part de les frases de l'Heràclit, d'algunes coses que va explicar l'Heràclit, el Diògenes Laerci va recuperar la gran frase de Zapatero a tus zapatos.
Ah, seva, eh?
És d'aquesta època de l'Heràclit.
Hosti, noi.
Perquè
sí que ha tingut èxit, eh? És un tuit amb molt d'èxit, eh?
És un tuit amb molt d'èxit.
Molt bé.
I el Diògenes, o sigui, va ser molt bo triant les frases que guardava, perquè moltes, o sigui, són frases que tenen 3.000 anys, quasi, sí, 2.600, sí. I han arribat fins avui.
A mi, perdona, hi ha un moment de Diògenes que m'agrada molt, que és quan Alexandre el Gran el va a veure, perquè és una persona que li agrada, sí, i que el segueix.
I tenia molts bons mestres.
Tenia pòsters de Diògenes i portava la carpeta, Alexandre el Gran, quan institut amb fotos de Diògenes.
Dame una D!
Hi ha un moment que va i li pregunta, escolta, què vols de mi? Es posa davant d'ell i li pregunta, què vols de mi? I ell, que està dintre la bota de vi allà apalancat, i li diu, que t'apartis, que és que em tapes el sol. Diògenes!
Era molt gran. Era
és Alexandre
gran.
El Gran.
Sí, era molt gran.
I què deies?
Doncs Diògenes Laerci va recuperar, aquesta jo no la recordava, però va recuperar la frase de Zapatero a tus zapatos, que és un escultor que un sabater que un dia va voler ser escultor. Mm. I aleshores va fer una escultura, la va deixar fora de casa seva i es va amagar dintre casa. No calia amagar-se, no hi havia finestres ni res en aquella època, vull dir que es va ficar darrere, a terra, dintre de casa seva. I quan va passar un, esperava la crítica i va sentir que va passar algú i li va gritar, Zapatero, a tus zapatos, que em diuen, vaya mierda, escultura que has hecho. Això és una de les coses que recull Diògenes Laerci, però n'hi ha d'altres, com aquesta d'Alexandre Magran, i després recull el que ens ha arribat fins avui de l'Heràclit, que a part de que els presocràtics és veure el naixement de la filosofia i començar-ho a qüestionar tot, que uns homes extraordinaris, perquè hi hauria, suposo que hi havia dones, però no hi ha record, encara avui els estudiem. És molt bèstia que algú que està fent la selectivitat aquests dies estigui estudiant a l'Heràclit. O sigui, és gent que ens ha deixat coses que encara avui resulten importants, o sigui, que deuen ser unes veritats molt, molt, bueno, molt profundes.
Perquè, bàsicament, Diògenes i Heràclit i tota aquesta gent eren mandanga de la buena.
Jo crec que també m'hagués encantat.
Que poséssim música de B-52, sí, Good Star, exacte. Baby, sí, bon rotllo.
La mandanga de la buena,
de la buena. Home, el que és
you're
bo...
One of us, you're one of us.
El que és bo perdura, i Heràclit va ser mestre d'un mestre de Sòcrates.
Sí,
és a dir, que
això...
seria mestre de Plató.
Exacte,
d'alguna
va
manera.
Ser com el besavi de Plató, perquè aquesta relació de mestres que avui dura, per exemple, amb cabalistes, no? Jo vaig ser alumne de l'alumne de no sé qui, que és com un llinatge gairebé, en els presocràtics ja ho era. I aleshores, tot i que la cabala és anterior, però Ja ho era, aleshores, si, quan tu et presentaves, tu deies, jo vaig ser alumne d'un alumne de Plató, no? Perquè això era com casta, era com una casta intel·lectual.
Sí.
Ell va ser mestre d'un mestre del Sòcrates.
Va, la seva vida, com va començar la cosa?
Ell venia d'una família que avui consideraríem aristòcrata, que és com una mica snob, en realitat, i aleshores va tenir moltes oportunitats, vale? I va triar, perquè podia haver tingut una vida molt plàcida, però va decidir triar. Va ser ermità, va ser viatger, que viatger en aquella època seria una mica l'incerso d'avui dia. No anaven molt lluny, anaven una mica així a la vora, però el tio... Però clar, a la vora ja era molt diferent, no? Llavors ell va conèixer món, diguéssim, i després, quan va tornar a Fes, li van oferir ser magistrat. I ell, que amb això també va ser pioner, va dir, jo no, però doneu-li el càrrec al meu germà. Uh-huh. Que és una mica precursor de la corrupció d'avui dia.
Molt bé, Heracli.
Ell va dir, mira, jo no, però és una que viatja poc i no és ermita i tal. I després es va passar molt temps a les muntanyes, no? Menjava herbes, s'anava a viure a les muntanyes. Volia pensar. Per ell, a ell el que se'n recorda és que li molestava molt que la gent no pensés. I això li passa...
Fixa-t'hi que al llarg de la història de la humanitat dels pensadors també tendeixen a pensar aquells que s'ho poden permetre.
Sí.
És evident, també el que té una mica la vida més o menys solucionada pot decidir abandonar-la o no, el que s'ha de currar cada dia.
És un luxe
pensar. Però bueno, ell va decidir
això.
Sí,
però bueno,
també podria escollir no fer-ho. I viure del cuento, això és evident, també. Sí.
Després hi ha coses curioses de l'Heràclit. Un altre és que va viure 60 anys, que en aquella època és com si jo visqués 140, o sigui, no en tinc cap plan. Era moltíssim viure 60 anys. I després... Jo sempre penso, mira si era antic que va viure la primera Olimpíada, no? Nosaltres diem les Olimpíades, número...
Si el 92, no sé què, i Heràclit...
La primera, que devia ser un moment molt bèstia veure a la gent competir. Després, com et deia, s'han quedat només algunes frases, però les frases que s'han quedat, com que era una persona que parlava una mica amb enigmes, anava molt a l'oracle de Delfos, i ell creia que ell, com l'Adorno, jo sempre acabo... penso filosofia, acabo pensant en l'Adorno, però ell, com l'Adorno, creia que la filosofia havia de ser difícil perquè ell confiava que la gent podia pujar al nivell, no? Que tractar la gent com si no pogués pensar era horrorós. I llavors deia, no, jo faré una cosa complicada perquè la gent faci l'esforç de pensar i se senti orgullosa de si mateixa. Va fer coses tan complicades que li deien l'obscur, perquè tenia una forma molt enigmàtica de parlar.
I la Lolita Bosch pensa que si hagués viscut als 60, Heràclit, hagués provat l'LSD.
Mira, no només ho penso, estic convençudíssima. És una cosa que em passa molt estranya, Roger, no, que aprofito que m'esteu escoltant. Per
això quan ho penses? Quan estàs comprant el superarròs, penses, ai, Heràclit hagués provat l'LSD. Perquè el teu cap ha de ser fascinant,
eh? Juro que ho he pensat moltes vegades. He pensat... Imagina't el que és. L'LSD, que és una droga molt al·lucinant, diguéssim, no? Perquè et fa...
Mandanga de la buena.
Mandanga de la buena, no? Perquè et fa... és una droga... Hi ha molts tipus de drogues.
Et fa connectar, no?
L'LSD et fa connectar una mica coses molt disperses. I has de fer com un esforç en el moment en el que estàs de subidon per entendre coses que aparentment no tenen cap connexió. I la trobes. L'LSD, bàsicament, consisteix en això. A dir,
No sé de què parles. Sí.
No m'està guillant l'ull. Però, bueno, l'Heràclit feia això. Llavors, jo sempre he pensat, és una droga que li hagués agradat molt perquè l'hagués com potenciat. Li hagués dit, ah, sí, vols coses disperses? Heràclit de Fes? Pues toma ese Buda. I li hagués donat un LSD i el tio, de repent, hagués estat capaç de vincular coses.
És a dir, que ell ja feia, amb la seva manera de pensar...
Ell anava una mica de subidon.
Exacte, ja connectava coses que en principi no havien de connectar.
I el consideraven molt estrany per fer això. El consideraven molt estrany per vincular coses que aparentment no tenien cap sentit, perquè va ser molt pioner en la seva manera de pensar. I s'ha pensat que l'LCD, que va ser una cosa molt, molt pionera, hagués tingut molt a veure amb ell.
El seu best-seller seria el Sobre la Natura.
Sobre la Natura, segons...
El més venut a Sant Jordi del segle V abans de Crist.
A Rubí. Exacte. I després, en sèrio, ho dic això, jo, era una mica hippie, ho dic, perquè moltes de les coses que ell va dir després són coses amb les que s'ha fonamentat, diguéssim, la filosofia hippie. Ell va dir una cosa que avui pot semblar que molts de nosaltres diríem, ah, ja ho sabem i tal. Sí, però sabem perquè ens ho va explicar ell i no li hem donat prou les gràcies a Heràclit de Fes, perquè ell va descobrir... Els presocràtics pensaven que el món era un lloc estàtic, bàsicament, no? Uh-huh. I el naixement de la filosofia va ser quan algú va dir, hòstia, ha tornat a sortir el sol, no? I això, que es diu la capacitat d'assombro, va ser quan de sobte es van donar compte que passava el mateix temps entre que sortia el sol avui i demà i demà i demà, i no hi havia canvi horari, tot era diferent, no? Diguéssim, però el sol sempre sortia pel mateix lloc, a la mateixa hora, i després van dir, per què, no? Perquè tenien com la certesa de que estaven en un lloc més o menys quiet. I l'Heràclit els va dir que no. I això els va fer molta por. I el tio, tot i així, va anar en contra, saps? I va dir, no, és igual que us faci por, però heu de saber una cosa, que és que mai us banyareu dues vegades al mateix riu. És la frase que avui se sap. I això, que avui ens pot semblar com molt evident perquè ens movem molt, quan no ens movíem tant, feia por, no? I feia por perquè l'Heràclit va dir, escolta, tot va passant. O sigui, no hi ha res que us pugueu quedar perquè us doni una seguretat. Saps? A mi em passa a vegades i quan no penso que l'Heràclit es fotia un LSD, jo me'n recordo una època que em va fer molta por, jo crec que era un moment literari totalment, que pensar que... I això li passa a molta gent. Quan hi ha un dia que dius, hòstia, però és que el món s'està movent. I jo tenia una amica que sempre em deia, cógete la pata de la mesa ahorita, que estamos boca abajo, són les 6 de la tarda. I jo, ostres, estem cap per... Aquesta sensació que a vegades ens fa una mica de por, com quan t'estires a mirar els núvols i passes, sí. I dius, hòstia, va molt ràpid, tio.
Bueno, el meu fill a vegades m'ha dit, és que em fa impressió mirar les estrelles.
Exacte.
Perquè tens la sensació de buit.
I això fa molta por. Vale, però avui que tu li pots contestar, imagina't si no tinguessis cap resposta. I llavors tu estàs allà i algú et diu, ei, tio, t'estàs movent. I això et fa molta por perquè tu, si estàs quiet i no et mous molt...
La seguretat, la zona de confort, la seguretat.
La zona de confort i pensar que el món és un lloc on les coses no canvien. I ell va dir, no, flueix tot.
Que ho sàpigues. Don't you love her badly? Don't you need her badly?
Jo et deia abans això, de que hòstia, la música és molt... Jo escoltava molt els dos quan estudiava Heràclit i bueno, és un truc que sempre m'ha agradat molt. I després, d'Heràclit, és curiós perquè hi ha dues frases que han arribat fins avui. Dues frases que ell va dir fa 2.600 anys, no va escriure, va dir fa 2.600 anys, 500 anys després les va recollir un tio amb un llibre de filosofia, i 2.100 anys després estem tu i jo aquí dient-les com si fossin frases nostres.
Clar, però és que la cosa ha trigat molt perquè entre Heràclit i nosaltres hi ha hagut una cosa que es diu religió monoteïsta, també.
Religió monoteïsta, clar.
No?
Sí, clar.
Dic, és una teoria meva, però vull dir que...
Sí.
El freno ha estat important,
Clar, és que Heràclit aniria en contra d'això. Perquè
clar,
la religió...
Si tot flueix, si tot es mou,
mica,
no té res a veure.
Me gusta mucho que m'hagas esta pregunta, perquè mira, l'Heràclit va dir una cosa que després, a la Segona Guerra Mundial, es va utilitzar per anar contra el feixisme i va en contra totalment de la religió. La religió diu, tu estàs fet... Curiós que hagis tret aquest tema.
Clar, és que sempre ho penso amb els grecs.
Sí, és veritat. Perquè et diuen, tu estàs fet a imatge i semejança de Dios. No? Llavors tu ets algú que ets qui ets, i això és, no es pot canviar. L'Heràclit deia, no, sí es pot canviar. I això ho va demostrar amb el riu. L'Heràclit va dir, no només no et pots banyar dues vegades al mateix riu perquè canvia el riu, sinó perquè encara que el riu no canviés, quan tu t'hi fiquis, seràs una altra persona. I això sí que ens costa admetre-ho. O sigui que jo, les certeses que tenia fa 6 mesos, les pugui canviar, encara avui ens fa una mica de por, perquè dius, hòstia, però... Saps això que et diuen? Però t'estàs contradient. I jo responc, gràcies a Déu. Hòstia, perquè és que si no... Clar. És molt bèstia quedar-te estàtic.
I això és incertesa, i en canvi la religió és certesa.
Certesa, exacte. I aleshores, quan a l'Adorno, per explicar el que estava fent a l'Adorno, que és el, jo sempre... De veritat...
Bueno, vale ya con el Adorno, ya.
És que li...
Deixa-la en pau, ya.
No, l'Adorno, que és aquest filòsof que va fer l'escola de Frankfurt, amb el Habermas i altres, però jo li tinc una flaca, tinc com un altar a casa meva... Bueno, com un altar, no. Tinc un altar a l'Adorno a casa meva, que és l'anti-Adorno, però jo crec que li hagués fet gràcia, perquè és mig artístic. I després l'Adorno, abans de marxar de Frankfurt, es va fer una fotografia a l'escola de Frankfurt amb un mirall. Doncs jo vaig aconseguir que em traguessin aquest mirall del soterrani i fer-me la mateixa foto en el mateix lloc. O sigui, tinc una mica stalker de l'Adorno, gràcies a Déu, em va tocar mort. Va morir el mateix dia que Allende. O sigui que va morir un 11 de setembre. No?
I en el món hi ha gent que segueix i dorm fora del concert de Justin Bieber, no, i d'altra gent, no, hi ha d'altra gent que té un altar d'Adorno.
Jo tinc un altar d'Adorno. I l'Adorno, que és un tio que explica, una mica també obscur, però que explica molt bé les coses, diu, el feixisme és impossible per una raó, que és que si a tu et diuen aquest jueu és un jueu, és com si nosaltres fóssim tan imbècils com per dir aquest arbre és un arbre. I no, aquest arbre és un cirerer i ara té cireres i d'aquí 3 mesos li cauran la cirera o ens les haurem menjat i després li cauran les fulles i llavors li tornaran les fulles. Llavors un cirerer no és un cirerer és una cosa que canvia. I dir coses tan bèsties com aquest jueu és un jueu, que és amb el que està fonamentat el nazisme, o aquest gitano és un gitano, o aquesta tia és una tia, o aquesta persona amb un retard és una persona amb un retard, és absolutament castrant. Això ho sabia Heràclit. Però és molt bèstia que això sapigués un tio fa 2.600 anys, perquè encara avui ens fa molta por pensar-ho, no? I nosaltres diem, no, però és que jo sóc d'aquí. Bueno, sí, tu ets d'aquí fins que te'n vagis, tio.
No, però això passa amb el dia a dia, Lolita, quan et pregunten, i tu com ets, de finestra?
Exacte.
Què vol dir com sóc?
Sí,
a quina hora?
Exacte.
I depèn del que hagi passat ahir o del que...
A quina hora? És una gran resposta.
Home, perdona.
I la diré, perquè sempre em diuen, Lolita, vols que escriptora de finestra? Diré, a quina hora? Diu un Roger que us pregunti a quina hora, perquè ara mateix no em va bé.
Perquè la velocitat de la llum no canvia dins l'espai en moviment i la equació, la variable que venia de les temps.
Fa, bueno, el segle V abans de Crist, Heràclit ja deia coses que avui donem per certes, però per certes dintre de la seva contradicció i dintre de la seva complexitat. És allí, en lloc d'aquella religió quieta, hi ha la complexitat i hi ha la raó, hi ha la ciència.
I ell deia, mira, a mi m'agrada la gent que la fa servir, saps? O sigui, és molt trist que tots nosaltres tinguem la capacitat de replantejar-nos les coses i no ho fem. Jo això... És una cosa amb la que coincideixo plenament. A mi em fa molta ràbia, però molta ràbia social. La gent que té la possibilitat de parar a pensar i dir, a veure, un moment, això vols dir que ho he pensat bé o és una cosa que he sentit i l'estic reproduint perquè sí? Vale? Perquè jo estic convençuda, com estava l'Heràclit, i probablement per culpa de gent com l'Heràclit i l'Adorno, i perquè la vida posa evidències a davant, que quan la gent para i pensa, la gent pensa bé. La gent no és tan... No som tan simples. Nosaltres, quan parem i pensem, ens n'adonem de moltes coses. A mi, ara que em pregunten molt, què faries contra el bullying? Dic, pareu un moment, pareu i repenseu-vos-ho amb un nen, perquè si dones l'oportunitat de repensar les coses, hòstia, la gent...
Sí, però és com el que deia aquí a l'Estat de Gràcia fa poc, ostres, ara se m'ha anat del cap.
És que t'havia d'haver preguntat fa 15
anys. Quina ràbia. No, clar que em tornarà, si és guionista tota la vida, filòsof...
Pobre, si ho estàs sentint...
Hòstia, quina ràbia, perdona.
Xavier Antic?
No. Bueno, ha fet un llibre que es diu...
No, és guionista, el Xavier Antic, però és filòsof.
Un llibre que es diu Pensa, fantàstic, i ja diré el nom. Que deia això, que si ens aturem a pensar, bàsicament el que t'agafa és vertigen, perquè sí. Veus les teves contradiccions...
Sí, però a part, quan pares a pensar, ho fas bé. Quan pares a pensar, la majoria de la gent pensa bé, no? I l'Heràclit això ho sabia. L'Heràclit sabia que...
Però no ens atrevim a fer-ho perquè ens fa molt de vertigen, també, perquè llavors entres en contradicció amb les
teves
pors,
Mira, jo penso que no només perquè et fa molt de vertigen, sinó perquè tu dius, no, això ja ho ha pensat el Habermas i segur que ho ha pensat millor que jo. Saps? Això és molt bèstia. Jo me'n recordo molt quan donava classes...
Francesc Corteu, ara m'ha vingut.
Vale.
Perdona, Francesc.
No, a buscar, no treguis ara el mòbil a buscar, això va quedar fatal. Però jo me'n recordo, jo donava classes de literatura a Mèxic a l'últim any de la carrera de literatura. I aleshores, la meva primera sessió de la meva primera classe els hi feia dir... No me gusta Octavio Paz, no me gusta Octavio Paz. I els hi fotia terror, primer perquè una moneda de 10 pesos que col·leccionem tots, jo en tinc una al meu altar a l'Adorno, amb la cara de l'Octavio Paz, és el nostre Nobel, és un tio, era un tio intel·ligentíssim, la millor biblioteca de Mèxic, però llavors jo els deia, no me gusta Octavio Paz. No. Dir no me gusta Octavio Paz et fa molta por, però jo crec que en algun moment has de dir no me gusta Octavio Paz perquè no l'he decidido jo. A lo mejor si paro i releo Octavio Paz, a lo mejor me gustará o a lo mejor no, però aquest dret a decidir-ho, aquest dret a dir jo ara s'ho consideraré sense fulles, per tant s'ho consideraré una mica més atrotinat, això és el que l'Heràclit reclamava. Llavors amb ell li deien molt que era un tio molt snob i que era un tio molt autoritari i tal, però ell no suportava a la gent que tenia l'oportunitat de pensar i tenia aquests drets que tu deies abans, no? de fer alguna cosa diferent i no ho feia servir. És molt trist, és una cosa que encara avui ens preocupa, que és que si tu tens un dret i no el fas servir, va en detriment de tota la teva societat, no només teu.
No m'agrada Lolita Bosch. No m'agrada Lolita Bosch. No m'agrada Lolita Bosch. La variable que venia et sedestia.